Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara ens hem fixat en totes les dades de la inversió de l'Estat a les diferents autonomies. A Catalunya, aquesta inversió es queda en el 8,6%. És menys de la meitat de la que rep Madrid, tot i que els dos territoris tenen contribucions força iguals a l'economia espanyola. Les dades surten del Ministeri d'Hisenda, que les ha comunicat avui als diferents grups parlamentaris. També hem sentit el govern espanyol afirmant que Carles Puigdemont hauria de tornar, tot i el risc de ser detingut. Ho ha dit el ministre Òscar Puente. Junts per Catalunya troba aquestes declaracions de Puente miserables, frívoles i immorals. I també hem connectat amb el barri del Putxet, de Barcelona. Allà, la majoria dels veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro continuaran sense poder tornar a casa seva encara uns dies més. Hi ha una minoria que pot tornar-hi, però la majoria encara haurà d'esperar uns dies. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs parlem d'una altra de les informacions que us hem avançat mig informatiu, perquè és quan l'hem coneguda, que és que la Guàrdia Civil ha conclòs que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports en l'etapa de José Luis Ábalos. Aquests diners eren els que va rebre de Servinavar. És l'empresa relacionada amb Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. La Guàrdia Civil ha investigat els comptes de Santos Cerdán i del seu entorn familiar i afirma, en un informe de més de 160 pàgines, que entre el 2014 i el 2023 van guanyar 324.000 euros d'aquesta empresa de Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'etapa de més benefici, diu la Benemèrita, coincideix amb la que va haver-hi durant l'etapa ministerial de José Luis Ábalos del 2019 al 2023, moment també en què aquesta constructora Acciona va ser adjudicatària de diverses contractes sota la lupa dels investigadors. Més qüestions, els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona la matinada del 5 de juliol. En unes imatges que van fer-se virals a les xarxes, els responsabilitzen de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb una ordre de detenció. Doble acció repressiva a Rússia contra la dissidència. S'ha multat amb 1.000 rubles un polític rus que va intentar presentar-se a les presidencials fa dos anys per haver publicat un vídeo on hi havia una imatge de l'opositor Alexei Navalny. Les autoritats li han penjat l'etiqueta d'agent estranger. D'altra banda, l'agència TASS diu que un blogger anti-Putin ha estat detingut a l'endemà de publicar que el president rus seria detingut aquesta tardor i que el seu poder es deteriorava ràpidament. Ilya Remelso, que abans era molt favorable al Kremlin, va difondre al març un manifest contrari a Putin. I 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat sota el lema Confluències. Entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ho ampliem des de Barcelona amb la Montse Camps.
El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat. La riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no? I per tant, evidentment, hi haurà una presència molt, molt destacada també d'autors catalans.
La fira és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
I un últim apunt, els bombers acaben de donar per controlat l'últim incendi que hi ha hagut a Aiguamúrcia. Recordeu que en aquesta zona també s'està buscant un possible piròman perquè van apareixent de manera recurrent columnes de fum i, per tant, focs, i els veïns estan molt preocupats per aquesta situació. La notícia ara mateix és que l'últim incendi s'ha donat per controlat. Els bombers, però, hi continuen treballant amb 7 dotacions.
Passant gairebé 5 minuts a les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagans, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
La Isabel està escandalitzada amb el vostre outfit, amb la vostra manera de vestir.
Bueno, però això ja comença a ser recurrent. Cada divendres em trobo amb la mateixa situació. Començarem a mesurar la llargària de les bermudes.
Però va a més, perquè la setmana passada era un i avui ja són dos.
I la setmana passada eren dos.
No, crec que era un, no?
No, també era el clotet.
Forma part tot del mateix plan.
Aquí, l'Iu, el qual no ha saludat encara.
Ja ho podem fer, però que tindrem la sintonia. Perquè està desitjant que el saludis tu mateixa per saludar.
El
Iu
i
jo
som els únics que aguantem aquí la compostura. Tu estàs dintre de casa.
El llibre d'estil de compostura de La Vanguardia.
No, que no n'hem de cens. No estem parlant de decència, no es mesura per la roba.
Hi ha una informació que no sé si controles, perquè crec que has arribat quan ja havia estat desvetllada i, per tant, te l'has perduda, i és que Pere Rossinyol, aquesta d'aquí, no és la cita més important que té aquesta tarda.
No, perquè tinc un campionat de ping-pong i per això vinc a...
Ens ha ensenyat, porta les pales de ping-pong a la motxilla.
Vull dir que és cert, tot això.
Són en propietat o en cooperativa?
No, en propietat. Propietat.
Però
vivim en una economia mixta.
Però ping-pong normal o sobre patins?
No. Normalíssim, que és, ja té, que no és, que ja és
seu,
bastant.
Ja té el seu què que digui ping-pong i no digui tenis taula.
M'agradaria saber contra qui jugues.
És normatiu tenis taula? Perdó, que no ho sabia,
sí.
Això. I ping-pong és un barbarisme.
De la meva època d'esports, i per tant igual ara estic una mica en fals, però de la meva època d'esports és tenis taula és esport, i per tant és el que es competeix, els Jocs Olímpics, etc. I el ping-pong és aquell passatemps que al càmping amb els amics algú pot fer, diguem-ne.
Jo no sé si fas tenis taula.
Ping-pong. Propietat.
El tenis i les pales.
Molt bé. Dit això, no sé si pots millorar-ho entre les bermudes i el ping-pong, o a veure quin tema proposes.
I aquí sóc al final, juntament amb l'Isabel, que estem mantenint una mica la línia, perquè aquí la gent està venint ensenyant les cuixes. És una cosa que, no sé, bé... Jo vaig haver de suportar la setmana passada mofes i befes diverses, que després Mas, com diria el Núñez, Mas ha comentat, que venia amb Americana,
sí.
Veu fer mofa, veu fer befa, i, bueno, nostre senyor que tot ho veu...
Però t'ho vam fer bastant a la cara, eh?
Sí, això ho teniu, una altra cosa no. I quan vaig marxar no vull saber-ho.
Et diré una cosa, després a la tarda,
sí,
algú em va enviar una fotografia de com estaves actuant.
Ah, sí?
És a dir, entre el públic... Hi havia algú
actuant,
que va fer una foto i me la va enviar.
Ostres.
Sí, bueno. Coldplay, i després ja anava jo, anava per aquest ordre.
I vaig confirmar que, efectivament, t'havies posat l'Americana per tal d'actuar.
És correcte. Bé, doncs avui us explicaré una història que direu, com m'ha dit aquest matí a la il·lustre director d'aquest... anava a dir humil espai, no és humil espai, perquè és lideratge absolut i tal. M'ha dit, i on vols anar a parar? Doncs jo us ho diré quan apliqui la història...
Jo a vegades em passa, perquè quan proposa els temes dic molt bé, i això on ens portarà?
Quan expliqui la història diré, bueno, i on vols anar a parar?
A parar de periodisme.
La història... Sí, bueno, podria ser... Sí, d'alguna manera, quan anava reflexionant sobre on volia anar a parar, m'ha vingut alguna cara... Ah. D'algun pimpomista il·lustre i d'allò. Mira, és un cas que ens va passar fa tres setmanes, allò que surts a passejar un cap de setmana, en aquest cas pel meu humil poble, que té una rambla, que hi ha molts bars i hi ha moltes terrasses. I allò que vas passejant i vas badant i vas comentant la jugada i de sobte veus un grup de gent i dius, hòstia, se te van els ulls. I anem en aquell grup de gent i era dues taules grans amb bastanta gent i bastantes begudes, en aquest cas cerveses, a la taula, i s'havien aturat alguns vianants també perquè una de les persones que estava en aquella taula estava inconscient, o sigui, estava asseguda i estava, com es diria en llenguatge tècnic, manyeco. Estava allà que no es movia. I li anaven, hi havia una senyora que, del grup, que era gent d'uns 50, més o menys, o sigui, gent jove, segons el meu criteri, segons la meva edat, i li anava donant copets com intentant que reaccionés. Clar, feia molta calor, jo pensava que a tothom li deu haver fet un cop de calor, no ho sé. Li anava donant copets i li vam dir, escolti, vol que l'ajudem amb alguna cosa? Truquem amb, no sé, una ambulància, no sé què. I eren francesos i més o menys ens vam entendre, van dir, no cal. Bueno, no cal, aquest senyor està aquí, fatal, no? No cal. I la resta de la gent que estava a la taula estava absolutament ignorant del que estava... Només li feia cas la senyora, diguéssim. Mm-hmm. Aquell senyor ja immòbil, absolutament, no es movia. Feia mala cara, ja diguem-ho, feia mala cara. I els altres no, continuaven amb la seva història i tal. Bueno, i llavors ve el cambrer i diu, no, ja, jo ja he trucat a una ambulància, diu, perquè això no ho veig clar. Bueno, total, vam dir, bueno, si no, pues, escolti, marxem. I vam anar caminant i al cap d'una estona vam sentir la sirena. Per tant, vam dir, mira, ja ve l'ambulància. I després vam sentir una segona... A mesura que ens allunyàvem, vam sentir una segona sirena. Vam dir, mira, ara ve una altra ambulància, vol dir que algú passa. Perquè novament hi ha ambulàncies que fan, allò, diguéssim, coses a l'engròs, i després, si és una cosa molt especialitzada, ve una gent més especialitzada, no? Total, que bla, bla... I llavors vam fer tot el passeig i vam tornar per l'altra banda d'aquest passeig, que hi ha la via del tren pel mig, de l'R1. I vam dir, hosti, anem a mirar, aviam, com està allà el lloc aquell on hem deixat... I vam mirar i continuaven les mateixes persones fotent-se cerveses allà en la terrassa, en aquelles dues taules... I, evidentment, el senyor Mañeco ja no hi era. Per tant, vam deduir que se l'havia endut l'ambulància. I, hòstia, i què va haver passat? Allò que et quedes intrigat. Ara estic pensant, i on vol anar aquest tio? Doncs per això deia a l'inici.
Jo des de les 9 del matí que vens, això.
Sí, 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 i espera't. Espera't que... I quan acabi d'explicar-ho, tots direu... Pues... Bueno, total, que allò que et quedes amb la cosa... I la setmana següent, que vam sortir un altre cop a fer un tomb, vam dir, hòstia, anem a preguntar-li al cambrer, aviam si identifiquem el cambrer i preguntem com va acabar la història. Anem cap allà, mirem, hòstia, el cambrer, hola, te'n recordes la setmana passada que aquí un senyor es va quedar? Diu, sí, 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 jo vaig trucar jo, ja, vas trucar tu. Què va passar? No, que va tenir un ictus. Va tenir un ictus i va venir una ambulància, després va venir una segona ambulància, aquests que no són ben bé ambulàncies, són uns cotxes una mica així, no són un Twingo, vull dir, i que venen metges especialitzats, i esclar, quan vam veure que era un codi ictus, doncs devia venir el metge, no sé què tal, se'l van endur i no sabem què ha passat. I vam dir, hòstia, però el que és fort és que els col·legues en tot es van quedar allà. Diu, sí, sí, es van quedar molta estona després, molta estona, es van quedar hores aquí, vinga, cerveses i tal i qual, i no sé què. I, esclar, el primer que penses és, hòstia, amb amics així, escolti, vull dir, més val anar, no sé...
No deixis que un ictus t'aixafi la cervesa, és el lema, eh?
Clar, i a partir d'aquí penses, hòstia, però com pot ser que no reaccionis, com pot ser que passis d'ell, com pot ser que se l'emportin amb una ambulància i els altres es quedin hores i hores i hores allà tan tranquil·lament i, esclar, carregues contra aquests, no? Però llavors penses, i aquí és on vull anar a parar, que moltes vegades jutgem a la gent i actuacions de la gent sense tenir tota la informació. I en aquest cas semblaria evident que sí, que els col·legues van passar de tot i tal, però i si resulta que aquest senyor de l'ictus estava prenent una medicació i els amics li van dir, t'has de prendre la medicació, el tio va dir, no me la prenc, no vull saber res, no passo de tot, i si m'agafo un ictus rebento perquè estic fart de viure, no sé què. Els amics van dir, pues, mira, escolta, fot el que vulguis i ja t'espavilaràs. Aquesta és una possibilitat, per què no? O qualsevol altra possibilitat. No ho sé, perquè de vegades hem sabut històries que hem tret unes conclusions que eren absolutament allunyades de la realitat. I amb tota aquesta història, a part de la cosa de dir, què va passar, que no va deixar de passar, això, que de vegades amb zero informació, perquè la nostra informació era, vam passar, vam veure un senyor, vam marxar, vam sentir unes sirenes de llum, vam tornar, aquells senyors hi eren, vam preguntar al cambrer una setmana després, i no tenim cap informació, no sabem res, no sabem si realment al final era un ictus o no, no sabem si era un cop de calor que va colar com a ictus. Jo conec casos de gent que li han detectat ictus a urgències i resulta que no ho era, que era un bacteri al cervell, imagina't, vull dir... Per tant, això, i lligo amb el periodisme, que moltes vegades jutgem, analitzem, critiquem, menysprem actituds, persones, però no tenim tota la informació, per tant, és molt barat dir aquestes coses. I avui en dia, i ara ja faré el boomer, amb això de les xarxes, això es multiplica per mil, no? I així, aquí és on volia anar a parar. I ara direu...
No, a veure, espero...
T'ha quedat llarg, eh?
Quin comentari... provoca amb els tres. El Pere està a punt de fer-lo, eh?
No, sí, sí, no, perquè crec que la conclusió és molt bona, no? I és, vull dir, la història és un pretext sempre per arribar a una conclusió que jo crec que és molt pertinent, encara que sembli elemental.
És sobretot, molt amable, eh?
Sobretot els que venim de poble, diguem, no? En què sempre hi ha una tendència
suposo que la ciutat és el mateix, però a criticar, a partir de mals entesos, a partir d'una pila de coses que no, diguem, que no són fets i que es creen tots uns castells de mala maror i d'embolics que no tenen sentit, no? I és un consell molt absurd, el que has arribat, molt elemental i molt, que sembla molt bàsic, però que val la pena explicitar-lo, perquè no sol passar. O sigui que, xapó, sí, és una història, que et serveix per fer una moralina, amb la qual hi estic d'acord. Per tant, molt bé.
M'ho està dient algú amb pantalons curts, vull dir que això té molt més mèrit.
Que tu no saps per què porto els pantalons curts, ja t'he explicat que és que per què me n'he d'anar a jugar a ping-pong, ja m'estàveu criticant i tinc tota la justificació i ja està.
Com jo la setmana passada, per què dures una americana? Doncs, bueno, tota una explicació. Llavors, tenim tendència a anar pel broc gros i bueno, potser d'una explicació. Ara em mira...
M'ha
clavat els ulls.
Estava intentant imaginar quina justificació, què justificaria que els altres continuessin allà fotent-se cerveses més enllà de continuar, més enllà de la cervesa, diguéssim. I no en trobo cap, diguéssim, per molt que...
A mi se m'acudeixen moltes, però no les vull dir perquè semblaria poc respectuós. Estem parlant d'una situació, diguem, delicada, però se m'acudeixen diverses, però que semblarien acudits.
No, dic que...
Diverses motivacions, diguem.
Sí, però dic que no se m'acudeix cap que justifiqui que ningú...
A mi sí, se m'acudeixen, però prefereixo no dir-les per no semblar poc respectuós amb el cas, que és complicat.
Vam arribar a la conclusió... Us
esteu embolicant tots plegats molt.
Quan vam tornar a passar, sí que és veritat que la senyora que estava com donant-li copets i que no reaccionava, sí que no hi era en el grup. És a dir, hi havia alguna cosa.
Però
a l'ambulància no...
Clar, no ens has donat tota la informació. Però
potser
hi havia
abans, potser l'ictus era anterior.
Clar, no sé. Compartíem taula, però no es coneixia.
Potser no es coneixien, també.
I potser compartien taula, o jo què sé, però no es coneixien. Per tant,
ho vam pensar.
Llavors, la informació que ens està oferint, ens està demanant que opinem sobre una informació que ja és parcial.
I no en sap res més. Ara, també, a mi m'ha suggerit una cosa, això que has dit, de com d'estrany, no? O sorprenent pot ser que compartissis taula, encara que no siguis amic, i a algú li estigui passant alguna cosa, objectivament greu, perquè acaba venint una ambulància, i no expressis, no?, una mínima empatia o preocupació o simplement curiositat per veure què està passant, no?
És com vam pensar això, però vam dir, home, si jo estic a una taula amb algú que no conec de res i es queda desmaiat, o sigui, que no reacciona, no sé què, jo em preocupa. Jo que no estava en aquella taula i passava per allà, el primer que vaig dir, escolti, necessiten alguna cosa, truquem una ambulància, no sé, és la reacció que tens, no?
Però això és un comportament, bastant de comunitat petita, de poble, A la ciutat, jo no sé si us passa, però sortim al carrer amb una mena de pantalla de protecció i veus coses que frapen i passes davant de situacions que frapen i tu vas amb el pilot automàtic d'allò on vas i crec que ha generat una certa immunitat a aquelles coses que podrien afectar-te i no t'afecten, no? De situacions que veus i perceps, o fins i tot veient la tele, no? Vull dir, hi ha una sobrecàrrega de situacions en la que tu, doncs, per defensar-te, potser tens un mecanisme de defensa, que és el de ho miro, però no em canviarà el pla que tinc al dia, molt menys és un pla de prendre unes cerveses amb uns amics, no? Això pot estar passant, també. Pot estar passant. No sé si és el cas o no, però pensava referir-se a això, no? Que al final dius, home, si jo tinc un pla fet i a més vull fer una cervesa i estimar els amics i estic a gust, no m'ho canviarà qualsevol cosa, encara si l'ictus d'un amic, no?
Hosti, això és fotut. Bueno, jo la setmana passada, parlant per telèfon, i estava a l'ombra perquè fa una calor, no sé si ho sabíeu, que fa calor. Al final, els mitjans de comunicació som útils. Cada dia obrim la informació dient avui fa calor perquè la gent no ho sap, està a casa i no ho sap, i ho diem. Doncs estava allà, parlant per telèfon, allà a l'ombra, no sé què, i hi havia una senyora acompanyat d'un senyor que creuava en el carrer i la senyora va caure i estava a punt de posar-se el semàfor vermell. Vam aparèixer, jo vaig penjar la trucada, però ens vam trobar tres persones aixecant de seguida la senyora, parant el trànsit i no sé què, tal. Bueno, però això és una reacció. Vaja, crec que és normal.
Però una cosa és ajudar algú que s'ha fet mal.
Deia per això...
Però la curiositat és purament voyeur, O sigui, mires, però no t'impliques.
Hòstia, però jo vaig veure aquella senyora que ja n'he vist al carrer, miro i passa l'autobús per sobre i se sent xaf.
Hòstia, a mínim que vas per Barcelona veus situacions en les que hi ha gent que observa més que una altra cosa. Potser amb curiositat i defenaria, però observa, però a implicar-se hi ha uns pocs només, que acaben fent
el gest de fer alguna cosa com una senyora gran o un sí, nen...
Té un cost implicar-se.
Sí, sí, de vegades veus aquell que diu no, tira, tira, és igual, passa, passa.
Ni t'explico al metro,
si ets tu qui truca a l'ambulància, no truques, truques al 112.
Sí,
t'han de trucar tres vegades, t'has d'identificar altres tres vegades.
Sí, sí, sí.
De, o sigui, que no és que diguis, bueno, és que...
No, ni t'explico una situació mínimament complicada al metro. Algú que, jo què sé, està fent una mica, no sé... està ja una certa violència en el context, que no sigui física o no hi ha agressivitat, però hi ha una mena de... La gent s'ho mira, baixa el cap, va a una altra banda...
Intenta evitar, sí.
Intenta no entrar-hi, sí.
A mi, de tot plegat, el que em queda la conclusió és que si mai vull escriure un llibre o una sèrie, us llogaré com a guionistes, perquè d'una única cosa heu tret 25 teories.
I ja ens hem quedat,
I les que no sabem,
que el Pere s'ha guardat per no ser...
No, hi ha dit una que aquest home potser ja tenia lictus abans i els altres es van assentar a la taula.
Sí, clar, perquè tu vas...
No ho sabem. Ja veig que tot va millorant.
Seiem aquí que aquest marxarà ràpid.
Exacte. Aquest té pressa per marxar.
No molestarà.
Doncs que aquest se l'emporta.
Sí, a més la conversa que tindran no ens carregarà
aquest,
gaire.
Exacte,
no?
Aquest parla poc.
Hem acabat traspassant la llibre.
Gràcies i bona tarda. Passen 20 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
Sí.
I després a ca la meva mare, Olà.
Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Catalunya migdia.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
L'estiu és tu.
Catalunya Ràdio.
La llum dins dels meus ulls.
Som 3K.
L'estiu ets tu.
L'estiu ets tu.
Quan em mires i somrius.
I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. El dia que hem conegut que la inversió de l'Estat a Catalunya baixa l'any 2025 i només representa el 8,6% de la inversió de l'Estat a totes les autonomies. La inversió a Catalunya és més de dues vegades inferior a la que ha rebut Madrid, un 21%. Mentre que la contribució al PIB és pràcticament la mateixa. Catalunya suposa el 19% del PIB espanyol i Madrid el 20%. Són les dades que el govern espanyol ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3Cat Info. Catalunya també ha rebut menys inversió que el País Valencià, que ha obtingut un 11% d'inversions, mentre que el seu PIB és del 9%. A Galícia i Andalusia s'ha rebut un 10% cadascuna. És especialment beneficiós per Galícia perquè el seu PIB és del 5%, mentre que Andalusia també rep un percentatge per sota del que aporta perquè el seu PIB és del 13%. Si comparem la inversió de l'any 25 a Catalunya, aquest 8,6%, amb anys anteriors, veiem que el 2024 va rebre gairebé un 11% de tota la inversió de l'Estat a les autonomies i que l'any 2023 va ser el 9%. Aquest 8,6 de l'any 2025 és gairebé el mateix percentatge d'inversió que l'any 2015, és a dir, fa 10 anys, amb un govern presidit per Mariano Rajoy. I si ens ho mirem amb xifres absolutes, l'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que va destinar a les comunitats en obres i serveis públics que són competència seva, com per exemple
Renfe. Saludem Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Professor Casasnovas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, tingueu.
Què li semblen aquests números?
A veure, per buscar-li una cosa positiva, que a l'Estat no li toca altre remei que posar en evidència el que, a través d'altres maneres, que és la balança fiscal, molts han anat denunciant. Ara ja és explícit i notori. Destaquen coses, eh? De la inversió de l'Estat el 25 va ser de 32.000 milions. Regionalitzen quasi bé la meitat. Vol dir que l'esforç de territorialització no es dona. D'aquesta meitat, la nota de la Generalitat posa negreta els destacats, també és ben curiós, perquè diu que del 23 al 24, en termes nominals, la cifra augmenta. El que no diu és que del 24 al 25 la cifra nominal no augmenta, sinó que baixa. I com heu dit molt bé, quan el 23, que és la data que... Per fer una composició mitjana més interessant, 23-25, per allò de que el 25 no marqui, si tu te mires el que representava Madrid, com heu dit, respecte de Catalunya, ja abans, el 23-25, aquesta mitjana era doble Madrid per Catalunya. Actualment, després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Llavors, jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat. Perquè les xifres aquestes d'inversió, si pensàssim amb el quadre macroeconòmic de les inversions que ha de fer Catalunya, les pròpies, el mínim que hauria de saber és totes aquestes empreses que actuen sobre Catalunya, quines són els seus pressupostos d'execució. Difícilment pots coordinar el quadre macroeconòmic de l'impacte que tindran les inversions en el teu país quan la meitat ja ni es territorialitzen i del que es territorialitza a tu no et toca ni la meitat del que et correspon per població. Llavors, la part positiva, com dic, és que ja hi ha un reconeixement explícit després de molts anys, alguns de picar pedra.
Clar, perquè aquests números, que queden molt en l'àmbit teòric i que, per tant, a vegades sembla que siguin difícils d'aterrar, però, clar, això deu ser un fre per l'economia catalana, és a dir, perquè, a més a més, no són fruit d'un any, sinó que, com vostè deia, ja és una constant des de fa molts anys. I això suposa que l'economia catalana no es pugui desplegar com s'hauria de desplegar.
Exacte. I no és només per l'impacte global, sinó per la pròpia coordinació. Si algú fos responsable de veritat del quadre macroeconòmic de l'economia catalana, voldria saber què pensa executar en aire, què pensa executar cada any ports, què pensa executar ADIF, perquè, per exemple, les dades que tenim augmenta el 24 ADIF, però Renfe i AVE baixen. Vull dir, quina coordinació pot tenir la nostra consellera de transports o d'inversió pública en general sense saber què acabaran executant totes aquestes empreses públiques que actuen sobre el territori? I fixem-nos que estem parlant de les inversions d'aquests 32.000 milions del 25, de les quals se'n territorialitzen només la meitat, i de aquesta meitat només un 8%, 8,6% arriba a Catalunya. Anem a veure en tota la resta de despesa que l'Estat fa sobre el territori, despeses de serveis, despesa corrent, que continuen sense tenir llum i taquígrafs del que és l'impacte sobre el dèficit fiscal.
Hi pot haver alguna explicació per aquesta diferència que no sigui política o és una voluntat política?
Jo, sincerament, en els darrers temps hem estat mirant en l'Administració General de l'Estat, l'IGAE, si es podria fer si es podria trobar una lògica de l'actuació de la, no només de les inversions, també de la despesa corrent. I al final acabes amb una valoració política que tampoc pots dir que es correspongui en què el partit del govern a l'Estat és el mateix que el de Catalunya i, per tant, es vol tenir a bé. A veure, les empreses públiques responen a criteris diferents, que l'únic que pot dir és que es coordinen molt malament o mínimament amb el que són les inversions que s'han de fer a Catalunya, de serveis que incideixen sobre Catalunya. I penseu que no tenim AENA en tot això, eh? AENA és el gran distorsionador i no està dintre d'aquesta inversió que ara s'està territorialitzant. Mm. Per tant, és mala peça per a algú que sigui responsable del conjunt de l'economia productiva del país.
Quan sentim que Madrid va com un tro, que a Madrid l'economia creix, clar, podríem dir que va dopada, entre cometes, amb aquestes xifres, a més, constants?
Madrid ho té tot a favor. De l'únic que no em pot treure superàvit és de ports de l'Estat, perquè de moment no tenen port. És a dir, quan la inèrcia domina i els criteris de funcionament prioritzen algunes comunitats per sobre d'altres, jo, de fet, pensava avui que aquestes xifres, l'únic que pot anar bé per Catalunya, per la Generalitat, en aquest moment, pel govern, és per mostrar commiseració quan es demana un finançament autonòmic nou, de que no se queixin tant dels privilegis que té Catalunya, perquè aquestes dades mostren que en tema almenys d'inversió no tan sols és un privilegi, sinó que és realment una sangria. Mm.
I per Catalunya tenir aquestes xifres de manera sostinguda en el temps, què implica?
Per mi, el que he comentat al principi, des del 2013 tinguem el 25, després de tot el que s'ha dit de Catalunya, que volia espoliar Espanya, etc., tinguem la xifra més baixa de la sèrie, des del 2013 al 25, vol dir dues coses, que per una banda la inèrcia de l'Estat fa la seva feina, i també vol dir per l'altra banda que tots els que lluiten políticament contra això de moment no s'estan ensortint gens. Mm.
Professor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, bona tarda, tingueu.
Les xifres són molt contundents i l'explicació que ens ha fet del professor López Casasnovas també. No sé com ho veieu.
Jo el que no sé és on està la notícia, diríem, que parlàvem de periodisme, no? Quan una cosa... ens hem de preguntar què passa, després de tants anys, per 40 dècades, te n'adones que hi ha dos elements, no? Un, que és estructural. Segurament forma part de la pròpia lògica de com s'ha construït o com s'està construint l'Estat, que necessita un pol central fort i que domini, sotmeti econòmicament, estigui per davant de la resta. Això ha trigat molts anys i al final, en certa mesura, ho estan aconseguint en Barcelona o en Catalunya, no? Ja està en un punt més en el PIB quan històricament Barcelona o Catalunya havia estat per davant. I després, perquè al final aquest element estructural, que jo crec que també té una lògica de deep state, acaba condicionant tots els governs, ja sigui el Partit Popular o ja sigui el PSOE, i també a Catalunya, perquè això ha passat amb governs de Convergència, amb governs tripartits, amb governs del PSC, i ha donat crisis enormes. L'última, evidentment, la que a partir del 2010, doncs, una mica encadena allò del procés. Per tant, és com una pedra a la sabata que no pots treure, que no tens manera, i que al final la gent s'hi acostuma, el que passa que a la llarga doncs està generant efectes absolutament perniciosos per a l'economia catalana, per l'esforç dels catalans, per la fiscalitat, des del punt de vista del retorn que pugui tenir. I, clar, al final, jo crec que això pues, augura, quan sigui, pues, una altra crisi potent, política, que, bueno, que ja veurem com es dona i quins elements té, quins requeriments, però aquesta qüestió de base, que està sempre en el problema, diguem-ne, català amb Espanya, doncs ressorgirà, perquè, a més, estem assistint en un moment en què, quan això passa, però els serveis funcionen i més o menys el país tira, dius, no ho sé, és injust, és que ara a sobre no funciona res. I no funciona res, l'economia no tira, la classe mitjana catalana s'està empobrint, i això, al final, genera un caldo cultiu que ve per on peta.
Bueno, és que aquí preguntaves a Miquel Àngel on està la notícia. La notícia és la persistència del greu. Ja,
sí, sí, està clar.
I la notícia també és que facin públic aquests números després de molts mesos en què el Ministeri d'Hisenda, que inicialment els feia públics cada semestre a través de la seva web, decidís deixar de publicar-los, i per tant semblava que si no veies els números, aquest greuge,
no,
el greuge comparatiu de l'execució pressupostària entre Catalunya i Madrid no existia. I ara, a més, ho fa de manera vehicular, o sigui, envia al Congrés, com dient, i que a veure si despistem una mica més. dels números que explicava el professor López Casasnovas, clar, la meitat del que s'executa a Catalunya és a DIF. I tenim el servei de rodalies que tenim. De manera que, efectivament, també, fins i tot allà on s'estan posant diners, tampoc s'està oferint un servei de qualitat, un servei públic de qualitat al ciutadà. I llavors, efectivament, acabava el professor dient que els grups que estaven fent més o intentant forçar una execució més alta del pressupostària no s'estaven sortint. I la pregunta, efectivament, és si totes aquestes eines que s'han anat inventant en els últims anys, tipus allò, l'encàrrec de gestió, la creació d'empreses mixtes per l'execució, si això soluciona el problema, perquè si, com deia el professor, el problema és que no hi ha control sobre el que executen les empreses públiques més enllà del que s'executi directament des dels ministeris de manera territorialitzada, doncs hi ha un forat negre que s'extreu el control no només de l'autonomia receptora o de la comunitat receptora, sinó també del govern de torn.
Sí, jo la dinàmica d'anàlisi de sempre en funció de les balances fiscals, és a dir, com que porto tant, he de rebre tant. És una cosa que sempre m'ha semblat contraproduent i que no, o sigui, perquè jo crec que és molt més raonable tenir una planificació que en funció de les necessitats s'inverteixi sense tenir en compte què ha portat cadascú. Ara bé, dit això, òbviament, si amb una perspectiva del temps, que això crec que és indiscutible, t'adones que sempre va en la mateixa direcció i que hi ha una estructura d'estat que jo crec que amb aquestes xifres, que òbviament no només aquestes xifres, però que, deia la Isabel, les tornen a publicar, crec que no és casualitat que hi ha un ministre d'Hisenda valencià que és una comunitat fins i tot més perjudicada pel sistema de finançament que la pròpia Catalunya, i hi ha una pila de comunitats, no només Catalunya. Catalunya és una entitat, una comunitat autònoma molt perjudicada, però hi ha moltes altres comunitats autònomes també molt perjudicades. Doncs el que deia és que això és reflex d'una construcció de l'Estat, que aquestes alçades crec que no hi ha cap dubte de que respon a un projecte polític. Això és un debat de 200 anys, i que en els últims anys, sobretot des de l'arribada de l'Aznar a la Moncloa, ara ja fa 26 anys, de l'any 96, perdó, 30 anys, doncs que encara va tenir més embranzida aquestes grans dinàmiques que després costen de moderar o de canviar quan guanyes un govern. Òbviament això no és cap excusa, però hi ha una gran dinàmica en aquest país que hi ha un projecte hipercentralitza, hi ha una pila d'entitats, de comunitats autònomes o de nacionalitats, o el que en vulguem dir, perjudicades, i òbviament hi ha un projecte alternatiu en aquesta visió d'estat tan centralista que en els últims 200 anys ha governat poques vegades i que quan governa, doncs, és molt difícil canviar aquestes inèrcies. I crec que les dades són suficientment dures i fortes i explícites com perquè aquest marc, amb independència, sí, com és en el meu cas, que em sembla contraproduent analitzar des d'un punt de vista l'economia amb els temes de balança fiscal, però quan hi ha aquesta recurrència, doncs és evident que aquest país, doncs, no té el millor disseny possible i que això és molt difícil de canviar i que és molt important que es faci.
És que ni tan sols que recorre a les balances fiscals, podria compartir aquesta reflexió que fas, però és que en el cas de l'execució pressupostària no cal recórrer a les balances fiscals.
Tens raó.
Ni a la comparativa Madrid-Barcelona, ni a tot aquest tipus de referències que són molt més visuals o que són molt més fàcils d'entendre per la ciutadania. Es tracta de complir compromisos adquirits al Congrés davant de la ciutadania.
Sí, sí.
O sigui, si s'aprova una llei com són els pressupostos, que ens vam cansar i ens hem passat la vida dient que ara és la principal llei de cada any, malgrat ara ja ens és igual, perquè també ens han fet creure que es governa millor sense pressupostos, són compromisos adquirits any rere any incomplerts. I això no només reforça, depenent dels que compleixis o dels que no compleixis, no només reforça aquesta visió d'un estat, d'un determinat disseny de l'estat, no? Evidentment molt més centralista que perifèric i tot això, sinó que reforça la desafecció de la ciutadania cap als seus polítics, que saben perfectament que no compliran els compromisos adquirits. I podem parlar de les grans xifres, però és que al final estem parlant de la rotonda de la carretera tal, estem parlant de coses que afecten i molt el dia a dia de la ciutadania i que queda a sota, aquest volum de xifres i aquests percentatges. Però és que si els polítics no són capaços de complir els seus compromisos votats i refrendats en llei, any rere any...
Però és que, però Isabel, és que no és que no compleixin els compromisos en Catalunya o a molts altres. És que en el cas de Madrid, en termes d'execució pressupostària o d'inversions, sí, supera el 100% del pressupostat. I això cada any, com això que parlàvem, que fi... no? El doble, aportant el mateix PIB amb una població semblant, el doble d'inversió.
Però bueno, Miquel Àngel...
I un altre any, i un altre any, és que passa alguna cosa, no?
Que sí, que sí, si no, si, 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 si dono la raó, però el que dic és que fins i tot traient de sobre aquest tipus de comparatives, que són les que realment s'entenen i les que et porten a fer aquest tipus de reflexions, el que fan és no complir. Llavors, quina justificació poden tenir els socis d'aquests governs, siguin quins siguin, per continuar donant suport a determinades polítiques quan saben que no es compleixen?
Però en aquest sentit, del que explica la Isabel, jo crec que hi ha una part que hem contribuït els periodistes, i ja no estic criticant en general, sinó jo a mi mateix, perquè jo també ho he fet moltes vegades, que ha fet, diguem, que l'aprovació dels pressupostos es converteixi en un acte purament publicitari, propagandístic, no? S'aproven uns pressupostos, això no ho estic pas elogiant, o sigui, em sembla horrorós, s'aproven uns pressupostos amb finalitats publicitàries. I els periodistes normalment ho explicàvem, ho expliquem, com si això fos la veritat. Ho hauria de ser la veritat, però com explica la Isabel, des de fa molts anys, quan després vas a l'execució, doncs no té res a veure amb els pressupostos que s'han aprovat. No només amb els temes, diguem, de territorials, que Catalunya rep menys i Madrid rep més del que es considerava estètic presentar, perquè com que els pressupostos es presenten de manera publicitària, doncs queda malament que Madrid pugi tant i Catalunya tingui tan poc. Però és que això passa amb totes les altres partides.
L'execució després ho arreglen, no?
Sí, però passa amb totes les altres partides. Quan s'ensenyen els pressupostos, sembla que seran els més socials de la història, que hi haurà gasto per ensenyament, per habitatge, no sé què, defensa poquíssim. Quan dos o tres anys després es pot veure l'execució, que això ja els periodistes normalment ja ho fan menys, i insisteixo que no estic criticant els companys.
No, ho fan menys i t'amaguen les dades. Sí,
però sempre hi ha la possibilitat en molts altres casos, com a dels gastos de defensa, les despeses amb ensenyament, doncs quasi sempre, quan vas a l'execució, les coses guais són molt menys i les coses que no interessa han rebut molt més. I això, en part, crec que és conseqüència també, la culpa és els que volen presentar uns pressupostos publicitaris, però si haguéssim sigut una mica més punyents, insisteixo per última vegada que no estic criticant a ningú sinó a mi mateix, perquè jo me n'he fet uns farts d'explicar lo interessants que són aquests pressupostos i després no anar a mirar tres anys després que no tenien res a veure amb la publicitat que ens van vendre.
En tot cas, no se li pot criticar a aquells que no donen suport als pressupostos si ho fan amb l'argument de que els anteriors no s'han complert. I que els anteriors tampoc, i que els anteriors tampoc, i així successivament, no? Al final dius, home, si tu fes un plantejament, per alguna raó, un any o dos anys, pot oscil·lar. El que no pot ser és que de manera reiterada una comunitat que es pot comparar perfectament en població i PIB entre com Catalunya i Madrid tinguin comportaments des del punt de vista de la inversió i de l'execució de la inversió tan diametralment oposats. Aquí hi ha una voluntat de castigar alguns o d'afavorir en accés a uns altres, i això té conseqüències econòmiques i socials.
I el que em sembla encara més... que a mi crida més atenció és que fent això aconsegueixen instal·lar el relat contrari. Sí, sí. Si tu parles amb ciutadans d'altres comunitats autònomes i la sensació que tenen allà és que no, és que els catalans s'estan enduent els diners en dos mans. Com aquell qui
sí,
diu.
Sí, perquè mai ho diuen de Madrid.
No, exacte.
Mai
ho diuen de Catalunya.
Ho diuen de Catalunya, no ho diuen de Madrid.
Catalunya és més beneficiada, i això sí que a vegades sobta, però vaja. Queden 17 minuts per arribar a les 4. Segur que d'això en seguirem parlant, i fa la sensació que això no s'arreglarà d'avui per demà, i veurem si s'arregla mai. Tampoc no s'ha arreglat d'avui per demà un altre problema que afecta la ciutat de Barcelona. Dilluns que ve només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. Les autoritats han decidit fer un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve puguin tornar els veïns dels altres immobles de la zona, però insistim que és probable perquè ara mateix no està confirmat. Per tant, clar, això que en teoria havia de ser un parell de dies, ja en fa ben bé 10, i de moment dilluns tornaran alguns, que no tots.
És un exemple més de la precipitació de determinades autoritats per tapar no només l'esvoranc, sinó també l'esvoranc de confiança que genera l'esvoranc. Perquè, efectivament, ens van dir que un parell de dies els veïns estarien a casa, la setmana passada van dir que una setmana més, i ara continuem sense tenir notícies. Em sembla bé que retardi tot el que sigui necessari per garantir la seguretat de les persones, i si les esquerdes hi són i no i continuen apareixent, és normal que es prenguin totes les mesures de seguretat, però també farien bé en no minimitzar els problemes, perquè després el que passa és que queden en evidència. I per molts dies que passin i el Pere digui que els periodistes ens en oblidem d'anar a comprovar com està el tema, crec que el fet de que hi hagi aquest esvoranc a Barcelona i tants veïns desallotjats de casa seva durant tants dies, crec que mereix un exercici de transparència i de realisme a l'hora de manifestar quines són les previsions, perquè si no n'hi ha de previsió, doncs no la manifestis.
La política sap que al final hi ha coses i coses, però algunes, si es gestionen prou bé la immediatesa, acaben tenint un impacte efímer, no? Perquè l'esvoranc es tapa i se suposa que el problema ja està resolt i aleshores ja has de gestionar les famílies que han de tornar després a casa, no? I això, bueno, doncs al final, dues setmanes després ningú se'n recorda, perquè mentre estan passant mil coses més. I això sap la política perfectament. A partir d'aquí intenten fer allò, tapar el forat i res més, i després tot el que té a veure amb fer-los tornar i assegurar allò que s'hagi d'assegurar allà, no? Sóc un geòleg. Doncs, bueno, ja tranquil·lament ja ho anirem fent, no? Ja fa dues setmanes o una, no? Que aquelles persones estan allà. O no estan a casa, millor dit, no? I estic d'acord que cal una mica més de serietat. Una mica més d'explicar què ha passat realment, perquè això ha degut a dir un immens important, i assegurar que, home, la gent té un horitzó per poder tornar a casa. Perquè, si no, em sembla molt poc respectuós per tota la gent que ho ha patit i que aquestes coses poden passar. Vull dir que no és que no hagin d'existir els errors, però un cop han passat, home, has d'entomar la crisi amb la màxima empatia, la màxima seriositat i transparència per, d'alguna manera, minimitzar al màxim l'impacte que s'ha de tenir sobre persones.
El que diuen des del departament és que, per sobre de tot, hi posen la seguretat i que, per tant, òbviament, no deixaran tornar ningú sense tenir la certesa absoluta que allà no hi ha cap perill. I després que els terminis dels dos dies i tot plegat, que no els va posar el departament, que en tot cas el van posar doncs, els mitjans de comunicació arran del que es deien els tècnics. Però
arran del que deia algú, vull dir, no ens inventem, diguéssim. Jo és que no paro de pensar en una senyora, una veïna d'un dels edificis, crec que del primer que van desallotjar, que quan li van dir que desallotgés va dir que s'esperessin, que anava a dutxar-se, que no sortia al carrer de qualsevol manera. Doncs menys mal, diguéssim, no? que van donar temps a la gent a agafar les seves coses i han pogut entrar amb el control dels bombers per anar a buscar pertinences personals, però realment o posen un horitzó o l'horitzó és no sabem quan tornareu i mirem de gestionar-ho d'una altra manera, però no, el que no pot ser és que donin la imatge o ofereixin la imatge de que això aniria relativament ràpid o seria relativament senzill i després veiem que no és així.
Però és en veritat tot això que esteu dient, jo crec que l'horitzó, pel que ha dit l'Òscar, l'està posant, no? O sigui, cada dos dies, o sigui, no recordo tècnicament com ho has dit, però ja estem ja amb un horitzó que ha sigut dues setmanes més tard.
Dilluns tornen dos dels vuit, es tornen els veïns de dos dels vuit edificis i s'espera que la setmana que ve puguin tornar tots, però això és un s'espera, eh? Això
sí,
s'esperava que tornessin tots la setmana passada.
Sí, però també quan va començar semblava que s'imposava un marc analític en què estàvem un Carmel 2. I no té res a veure...
No.
Això ràpidament...
Perdó, sí.
Entre altres coses, per la manera com s'està fent aquest túnel, que no té res a veure amb la manera com es feia el túnel.
No té res a veure, però hi va haver el primer dia, hi havia sobretot alguns mitjans que parlaven ja del tripartit, com si el tripartit, recordant la imatge del tripartit i no sé què, no sé quantos, i hi havia un intent de posar un marc de que la disbauxa era un Carmel 2. No és així, estem en el mateix marc del primer dia, i en comptes de tornar a casa en una setmana, doncs igual es tornen tres. Però vull dir, aquesta gent jo crec que ha estat atesa, sempre hi ha coses millorables, tenen un horitzó de tornada, es pot fer millor, però sempre en aquest marc de que això no és un Carmel 2 i de que aquí, diguem, la prudència no em sembla una mala pràctica i La cosa és, no, seran 15 dies més del que estava previst, d'acord, però estem parlant d'això, eh? Que estan 15 dies més del que havien previst i mentrestant estan ben atesos en un altre lloc, doncs tant de bo aquests 15 dies no hagués calgut, tant de bo des del principi fos clar, ja en el mateix moment, l'horitzó, però crec que al final l'horitzó i el que ha passat doncs no deixa de ser una cosa relativament ben portada amb aquesta, amb aquest gap de que, bueno, 15 dies, que no estic minimitzant, però que no estem en un horitzó del Carmel que en el principi molta gent o alguna gent va intentar col·locar com si fos el marc d'actuació i no té res a veure.
10 minuts i són a les 4. Mentrestant, encara ressona la decisió d'ahir del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El govern espanyol vol fer evident que la justícia europea ha donat per bona la llei d'amnistia i ha arribat avui a proposar que Carles Puigdemont torni a Catalunya, tot i que el detinguin. Si ahir el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demanava als tribunals que apliquessin la llei, avui un altre ministre, en aquest cas Òscar Puente, ha llançat aquesta idea en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga...
Lo tiene a huevo, és la frase que...
Aquí
mis cares a la taula com si hagués dit una altra cosa. No, no, ha dit lo tiene a huevo. Des de Junts per Catalunya, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, ha acusat el ministre de ser un miserable, un frívol, i ha insistit que el seu partit no es replantejarà el trencament de relacions amb el PSOE, tot i que l'amnistia vagi pel bon camí. No sé què us sembla aquesta frase d'Òscar Puente.
És que jo crec que l'Òscar Puente està parlant en termes del PSOE. És a dir, el PSOE està començant a plantejar, i ell és la persona, diguem, l'avantguàrdia d'aquest discurs, de que hi ha l'ofer, de que hi ha un pols del poder judicial, de que... i per tant està en aquest marc. No és que estigui... entenc la recepció d'aquest missatge per part de Junts, de veure-ho com, com una provocació cap a ells, però en realitat està en un marc de dir aquí hi ha un problema gravíssim per la justícia, si tornen i detenen el Puigdemont, s'evidenciarà aquesta barbaritat d'aquesta insurrecció del poder judicial. I això està en aquest marc de Madrid i de determinats sectors del PSOE, que ha decodificat per Junts, com si això fos un dardo contra Junts, doncs vol dir una altra cosa. I que entenc que si es decodifica així, s'emprenyin, no? Però que crec que en la intenció del ministre està aquest marc de confrontació global contra el poder judicial insurrecte.
Sóc incapaç de fer aquesta lectura generosa de les paraules.
Quan escoltes l'entrevista, el que ve a dir Òscar Puente és que vingui, que el detinguin, que llavors demanarà la habeas corpus i de seguida el trauran. No, sí, sí. Ja, però a la presó hi anirà, diu, i qui té garanties?
Això
no?
Diu, sí. Qui ho diu? Òscar Puente, president del Tribunal Suprem?
No.
Vale.
Ho diu un dirigent que creu que el poden posar també a la presó qualsevol dia pel tema dels morts de l'accident de tren, que ja alguna premsa ja ho ha apuntat. Que hi haurà querelles contra ell per negligència, o sigui, ho diuen algú que està en aquest marc.
Jo crec que, a mi són unes declaracions que m'han sorprès una mica. Primer perquè, en el fons, parlar de que vingui i et detinguin, és veritat, són un punt frívol, no? Crec que ho he dit.
No, perdona, més frívol encara quan dones lliçons de lideratge.
Exacte, no? Però m'ha semblat com dir...
Si jo fos ell, tal, i seria...
Com si anar a la presó fos una cosa que, bueno, pues, mira, no tinc res a fer aquesta tarda, doncs vaig a la presó, no? Però a banda, també m'han sorprès perquè confirmen, i jo pensava que al PSOE no li acabava de convenir això, aquest marc de màxima polarització. No? Jo tinc la sensació que des del PSOE volen conflictivitzar amb el Partit Popular i amb l'ultradreta en un terreny fonamentalment ideològic, no? De polítiques socials, de llibertats i aquestes coses que el PSOE, quan es posa en campanya, doncs ho fa prou bé, no? I en aquest marc de polarització, amb un Vox una mica desmarxat, li anava bé, no? Clar, si Puigdemont ve... Arriba el dia que sigui, que tingui clar segurament doncs, que no passarà això, que diu que no passaria res, que és anar a la presó. Vull dir, està clar que has d'estar car d'això, perquè el Suprem es posiciona, cosa que ja veurem. Jo tinc la sensació que això despertarà, també activarà determinats discursos de l'ultradreta espanyola. Però PSOE, per tant, això jo crec que no li anava bé, però potser sí que els hi va bé, en aquesta lògica de polarització.
Amb la lògica de el poder judicial
contra el poder legítim del Parlament i de les urnes.
No, però perquè situa el poder judicial al costat de l'ultradreta, que és exactament on està la cúpula del poder judicial.
Aquest
és el marc que vol poder judicial.
I el que es faci és fer-ho amb la presó d'un altre.
És el que anava a dir jo. No pots fer servir a Carles Puigdemont d'hostatge de la teva polarització, diguéssim. Perquè si realment hi ha coses que són insostenibles, aquesta n'és una, que és la frase també del ministre. Hi ha coses que són insostenibles.
Però fa molts anys
que són insostenibles. Sostenibles, ara, perquè hi ha però la, de,
o sigui, la Unió Europea. Les preguntes que tenim sobre la taula després de la decisió d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és quan torna Carles Puigdemont i qui gestionarà aquest retorn? Qui gestionarà des de la Moncloa aquest retorn? I qui té l'espita per decidir com es vehicula aquest calendari és, per una banda, el Tribunal Suprem i, per una altra banda, Pedro Sánchez. Segurament el senyor Òscar Puente té més informació que nosaltres sobre quan han de ser les eleccions generals o no han de ser les eleccions generals. Però és una partida que s'està jugant entre, efectivament, el poder judicial i el poder, en aquest cas executiu, i el legislatiu, amb els líders independentistes com a hostatges.
Però si tu vols
anar... Llavors, molta empatia no demostra Òscar Puente per després anar a reclamar que Junts continuï donant suport a la majoria d'investidura.
També hi ha l'estil personal enutjós de l'Òscar Puente, que juga un paper determinat en el govern i que no s'ha de prendre la part pel tot i tot el que vulgueu. Però insisteixo que, òbviament, si demà arribés el president Puigdemont i el detinguessin, pel món i per la justícia i per Europa i per tothom, quedaria, jo crec que molt reforçada, la idea de que la justícia espanyola hi passa algú. Amb independència, diguem, de si això... Qui carrega amb els cossos d'això?
Però passava abans que les coses li passessin al PSOE.
Després d'una sentència com la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què ha avalat l'amnistia, i que, per tant, no hi ha dubte per Europa que l'amnistia és correcta, constitucional, etc. Que el beneficiat teòric de l'amnistia arribés a Espanya i fos detingut, òbviament, jo no crec que això sigui una bona proposta i menys fet d'aquesta manera que ho ha fet l'Òscar Puente. Però òbviament, això seria un cop fortíssim contra la justícia espanyola que ajudaria, en aquest marc de polarització que estem dient, a dir... hi ha un poder judicial a Espanya que no és normal.
Per tant, això és el que li interessa al govern espanyol.
I també entenc que també els independentistes.
Bueno, però és que veiem els independentistes...
Entenc que els independentistes consideren que han sigut víctimes d'una repressió que Europa no ha acreditat.
I els de Podem...
Sí, el bloc d'investidura.
Està clar.
Bueno, per tant, no és tan absurd políticament. Una altra cosa és com es planteja, si és viable, si sembla un xuleta que està dient, que està donant, que està ficant-li el dit a l'ull... Tot això estic d'acord, però que en el fons aquí hi ha una proposta política de fort recorregut i de fort impacte, crec que també és veritat.
Estem d'acord que si hem de donar totes aquestes explicacions no és reeixida la proposta.
La manera de formular-la, sens dubte que no.
Jo des del punt de vista de l'anàlisi del que vol el PSOE, que és màxima polarització...
El PSOE i el vol que
aquesta... El PSOE, fonamentalment, perquè és el que s'està jugant d'alguna manera les eleccions, no? I que passaran quan passin de l'any vinent, no? I, per tant, en aquesta lògica... Però jo estava convençut que necessitava un altre tipus de polarització, que era ideològica, no? Aquella de... Bueno, doncs que ve l'ultradret, és carregar els drets i el estat del benestar...
Jo crec que estem en un altre escenari.
I és evident que això és un escenari que, vist així, també li pot sumar. El que passa que, insisteixo, si en el cas que... dubtosament el president Puigdemont li fes cas al president, a l'Òscar Puente,
òbviament,
i entrés per la porta i fos detingut, aquí genera una polarització que no sé si afavoriria el PSOE.
El PSOE creu que sí.
No sé, perquè el PSOE en aquest aspecte també està bastant trencat, des del punt de vista de l'amnistia.
De la majoria del Congrés dels Diputats. L'amnistia no és una cosa que afavoreix els
independentistes. Però l'amnistia és un element que va causar fortíssim debat dintre del PSOE.
I que va guanyar clarament la línia del Pedro Sánchez. I que les enquestes diuen que els espanyols estan a favor de l'amnistia.
Hi ha gent encara poderosa dintre del PSOE, que això no ho veu gens clar.
La gent poderosa dintre del PSOE, que això no ho veu gens clar, quan hi ha un Consell Federal, doncs és un.
Bueno. En el PSOE, a dintre hi ha molta cosa. Que no està gens d'acord amb això.
No
està el president Illa, doncs no fa tants anys, deia ni amnistia ni nada d'això.
I el Puigdemont deia, mai pactarem amb els 250.
En moltes enquestes, bona part dels votants del PSOE no estaven d'acord amb la llei d'amnistia.
Però ara sí. Al començament no.
Ara sí.
Perquè han vist que ha sigut molt útil.
On? Ni les, ni les balances fiscals, oi, el reencuentro. No,
estem parlant d'una cosa prepolítica.
Sí, home, sí, que és que no hauria
d'haver... ha sigut molt útil.
És que mai no hauria d'haver estat judicialitzat, clar.
Pere Rossinyol, Isabel García Pagant, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Adéu.
Fins la propera.
Ho deixem aquí. Arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Corn. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.